València, per cert, que demà de mateix disputa el triatló de Porto Colom en sortida i arribada a l'entorn d'aquest nucli de població i pas per Sant Macià i per Felanitx, i per tant hi haurà talls de la circulació a les carreteres a partir de les 8:30. Fins aquí les notícies de les 10 d'IV3 Ràdio, les darreres de la jornada de l'emissora pública. La informació tornarà demà a partir de les 8 a l'informatiu Matí. Bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com. IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Tenir fills no et converteix en pare o mare, de la mateixa manera que tenir un piano no et converteix en pianista. Aquesta enginyosa frase és del publicista Michael Levine. Com a publicista, és evident que aquest home sap vendre. Hem decidit de començar amb la seva sentència, perquè realment tampoc no és suficient de tenir un espai en productes per vendre, per ser ja considerat comerciant. Un comerciant, sobretot el que du endavant un petit establiment, hi sap afegir el seu to amable i atent i també el tracte directe amb els clients. Salutacions, benvinguts. Avui, com cada setmana, coneixerem dos negocis que posen els cinc sentits en la seva feina i ho fan amb tot l'orgull. De quins dos negocis parlam, Xavi?
Així és, Toni. Com anem? I en el programa d'avui coneixerem en detall com fan feina dos establiments familiars i de llarga trajectòria. I, a més, tots dos treballen amb les mans. El primer serà Gerreria Serra, de Santa Maria.
Nosaltres hi varen néixer aquí. I varen néixer a dins l'espany, se pot dir. A vegades ho dic a la gent perquè els que anàvem a jugar i veníem plen d'afany. I això jo crec que ells ja no serà el mateix que nosaltres. No, exacte, de la mateixa manera. Mos queden 10 anys per acabar, no sabem en 10 anys què passarà.
De Gerreria Serra surten utensilis de fang de tota casta i condició. Alguns, com els plats, seran els elements més adequats per servir-hi i menjar-hi la millor carn. I, per exemple, la de Carns Miquel Sastre, del Mercat de l'Olivar de Palma.
Vaig dir a sa mamà, a sa seva mamà, que comprar mitges vedelles, i ell li donaria... acabaria de prendre si que neixeria, perquè tu no pots desmuntar un cotxe si no saps quines peces són.
Avui ja ho sabeu, argila i carn, dos elements sense els quals la humanitat no hauria pogut progressar ni tan sols sobreviure.
Ben observat, Xavi. T'hi afegiré, si em permets, un tercer element. No sé si la ràdio és imprescindible per sobreviure, però com a mínim sí que és recomanable per fer-nos aquesta vida més agradable i per sentir-nos més acompanyats. Això és, si més no, el que intentem cada setmana en el programa. Gràcies per ser-hi. Emblemàtics, benvinguts. Començam. Amb bones mans i ment àgil, però sense torn, en Xavi Oliver, en el seu retrat, ens aproxima a la història de Gerreria Serra.
Els tallers de ceràmica són espais on la terra es transforma en objectes que formen part de la vida quotidiana. L'ofici de gerrer, un dels més antics, requereix paciència, habilitat i una connexió profunda amb els materials. Cada peça neix del torn, de les mans que modelen l'argila i del foc que li dona forma definitiva. Durant segles, gerres, càntirs o ribells han estat presents a les cases, a les cuines i al camp, convertint-se en elements essencials de la cultura popular. A Santa Maria del Camí, aquest ofici continua viu en un lloc emblemàtic conegut amb diferents noms, però amb una mateixa essència, la Gerreria Serra.
De tant i tant mirant-te no veus on ets.
La història d'aquest negoci, en els orígens, no es coneix amb certesa. Hi ha fonts que diuen que devers el 1400 ja existia i altres que troben que aquest origen és cap al 1600. Ancestralment, el treball amb les mans ha tingut molta importància per a l'economia i la supervivència humana. I a Gereria Serra, a través de distintes generacions, compromeses amb el fang i amb el servei a la clientela, han fet de l'establiment de Santa Maria no només un referent al municipi, sinó, de fet, a tot Mallorca i més enfora. En tot cas, amb el pas de les generacions, l'activitat ha anat evolucionant, però sense perdre l'essència. De les peces fetes al torn, com gerres, càntirs o ribells, es va passar també a la producció de teules i totxos, i més endavant a la incorporació de nous productes decoratius. Avui són tres germans qui estan al capdavant del negoci, Maria, Miquel i Toni, amb el més gran, en Pep, que està jubilat però es manté a la rereguarda per ajudar quan faci falta. Tots quatre han sabut combinar la tradició amb la innovació, incorporant esmalts i noves formes per ampliar l'oferta amb rajoles, llums o objectes de cuina. A l'interior de la tenda encara es conserva un antic trull per moldre argila, un testimoni excepcional del passat que connecta directament amb l'origen de l'ofici. Un lloc on la terra, el foc i el temps continuen donant forma a una història que encara es manté viva.
Santa Maria és terra de vins, però també ho és de fang. Així ho confirma Gerreria Serra, que regenten actualment quatre germans, tots ben avinguts. En Pep, el major, està jubilat, però encara fa algun cop de mà quan fa falta.
Nosaltres hem cercat i se remunta en el segle XVII, a 1600. També en les jornades d'estudi locals surt un serra que és de 1400.
Que es dedicava a fer això.
Que es dedicava a la gerreria, que això.
Mm. I ja era de la família.
I era segurament sí. Perquè si hi havia molta casualitat que fos un serra i fossin dos, eh? Dos amb tanta poca població en aquell temps, en 1400.
I aquí mateix, en aquest mateix emplaçament?
No, l'emplaçament era el Pou d'Escoll, que se diu que està emplaçat entre Marratxí i Santa Maria. I està molt a prop de Santa Maria i els clients eren de Santa Maria. En altres mos diuen de Can Cadufa les persones majors, però joves mos diuen la gerreria, la gerreria Miquel Serra. I no veig que hi hagi un altre nom per mig.
Per què era Can Cadufa? Quina raó de ser tenia?
Ell ho pot dir.
Bueno, sabeu que en aquell temps, en el temps del repredir, feien moltes cadufes, perquè també feien cadufes, però cadufes era una peceta que s'empleava molt per en aquelles tasques quotidianes de cada dia, d'adossar-hi com un pastor salta dins la cuina, això, s'empleava la cadufa. I digué venir d'aquest nom. I després, en el temps, ha anat canviant, perquè ha anat canviant els productes que fèiem, però Can Cadufa segurament ve d'aquest moment que se feien més que res cadufes, gerres, i curiosament gerres, que també se feien molt, és raro que no fos més gerreria que no Can Cadufa, però...
Hem de tenir en compte que els estris que s'empleaven a les cuines i en el camp, tot eren de gerreria, perquè eren gerres, cadufes eren per bocar la gerra dins la cadufa i era un recipient petitet, més petit, que era com un tassó d'avui en dia, i anàvem veient la gent del camp. I,
botilles, també era una peça que se duia en els carros per veure la gent. Els càntirs, que també... Que...
Botijos en castellà.
Sí. I també es feia aquí a la vostra família.
Sí, que principalment el que se feia en aquell temps, en els principis.
Hem escoltat d'entrada en Pep i en Miquel, i ara és na Maria qui se suma a la conversa. Parlam sobre la progressiva incorporació dels germans al negoci familiar.
Simplement perquè no era bon estudiant i m'havia de dedicar a qualque cosa. No, I m'agradava el negoci nostre i era una manera de sortir de fent feina aquí, de sortir d'un lloc que no podíem...
Clar, és a dir, tota la vida has estat fent feina en el negoci familiar.
Eh? Sempre, sempre.
I sempre què estat. Fas ara que estàs jubilat?
Estic bé, sí, no... El balanç és positiu, positiu, molt positiu. Jo no m'he dedicat tant en Espany, però sí, omplir coses de mòduls, coses d'aquestes. Jo no he estat mai a la roda i només omplia coses de... Sí, en el pont, estava en el pont i havia, teníem empleats en aquell temps. Mon pare tenia empleats, va arribar a tenir 8 empleats. No era una empresa familiar com ara. Ara és una empresa familiar. I en aquell temps mon pare tenia 8 empleats. I va... Sí. I abans me va dir que es predir, que era en Pep Serra Oliver, va arribar a tenir 20 empleats aquí dins fent feina. 20 empleats, sí. A Santa Maria hi havia altres gerreries.
Petits, no, encara no feien feina com la que feim ara. Ajudàvem a mon pare, sobretot a enfornar. Jo, antes d'anar a escola, pues, li ajudava a enfornar les taules, perquè abans feien bastantes taules. I ladrillos per tots els pisos que se varen fer Palma. Hi havia molt de coses de, que se diu, de totxos i sí. Rajoles, antes de fer tot això.
I aplits, quan vas començar a fer aplits?
Ja era més gran, ja devia tenir 20 anys.
Això eren els anys 60 del boom turístic, que aquí fa...
Sí, demanava molt. Cada dia s'endúen, això sí que ho recordo.
Camions sempre seguit venien camions. En aquell temps el moviment de feina el teníem quasi que no, en el màxim, sí.
Parlam ara sobre com és fer feina entre els quatre germans, també de les directrius que els van poder donar els pares.
Nosaltres m'ho hem dut bé sempre, no hi ha hagut el seu lloc en la fàbrica i no... en la gerreria, i un està a la botiga, na Maria, que fa també estrell de ceràmica, plats, sobretot, envernissat, tot el que sigui envernissat. Llavors hi ha en Miquel, que està a la roda, en Toni, que en forna, jo també li ajut, aquestes coses. No, està tot ben organitzat.
No massa consells, no? Vull dir, ells predicaven els exemples i...
I... El que hem vist és que tots dos mos han involucrat molta feina i gràcies a que el que hem vist ho han sabut seguir. Continua. Però no mos han donat cap
consell. No, hi ha gent conflictius en aquest aspecte i molt familiars en tots i no.
No era de xerrar molt, però just en això, el que feia... Ja...
Sobretot, i molt bona persona.
No, que tothom... No, som iguals, són patxerradors.
Tots els germans Serra estan ben orgullosos de la feina que fan.
El que faig cada dia, tocar el fang amb les mans, això me dona... Necessit, a vegades estic dos o tres dies i necessit tocar-lo. El fang m'agrada molt.
En contacte directe.
Exacte, sense guants ni res. Tant si fa fred com si fa calor. Molta gent diu que hi han de néixer. Però jo ja fa 40 anys que estic a això, jo crec que en so temps arriba a aprendre tot. Però sí que quan se neix, el dus a de dins, pens.
Jo ho duis en els gens. En el teu cas, Miquel, què és el que més t'agrada?
Bueno, és un aprenentatge i tot s'aprèn i el que importa molt és que tu vulguis superar-te i vulguis acceptar retos que han... que te demanen de fer-ho quan toca i si tu una vegada no t'ha sortit bé i però vol millorar, mira de que t'ha sortit millor i arribant així que almenys arribes a dominar un poc.
Sí, en so tens. Hi ha coses que no m'ho surten bé, però mirant de que t'ha sortit millor, sí, com tot.
Supos que quan ve un client i veu una peça i diu quina meravella una peça que heu fet vosaltres, això deu ser una gran satisfacció.
Jo, la gent que ve, m'anima a seguir davant, perquè és que a vegades me donen una ditada de mal, i això és molt bo per nosaltres.
Sobretot anar per pobles i veure, ah, mira això, aquest canal és nostre, que s'aplica el nostre.
Fer excursions, perquè m'agrada el diumenge anar a veure pobles, i jo i el meu germà deia, ma, mira això, mira si fa d'anys que està fet nostre, ho coneixem, el nostre producte ho coneixem, i això mos fa moltes ganes de seguir.
A ditada de mal que te diu en qualque client, sí, que te diu que fa 40 anys que té... que té una peça en el jardí, una estàtua, una figura, el que sigui, i que encara està bé, això, i que està content, i això ja no...
Que tornen. I el que m'agrada jo és que ara els nens petits, que abans eren petits i fa 30 anys, ara són grans, i ells mos diuen, jo venia amb mon pare, on se m'heu predit, a comprar aquí, i ara tornem. I això també m'agrada que ho diguin. Jo també recordo que teníem gent personal a fer feina i mai vàrem mirar, ni teníem el telèfon, el rellotge, perquè és que fèiem feina a gust, i no miraven les hores. I ara, si en tinguéssim, bueno, tothom em diu, no t'has de jubilar. I jo no faré de jubilar-me, jo estic molt bé aquí.
Quina sort.
Sí.
Un gran què, això, una gran cosa.
Una gran cosa. Perquè m'ho pas bé, venen clients i mos posem a xerrar i veig que els agrada la nostra feina i això m'anima molt i me motiva molt.
I és una feina creativa que tu te pots, sí, pots millorar les teves tècniques i això.
L'espai de Gerreria Serra crida l'atenció pels productes exposats, per la manera com s'hi fa feina i també per la netedat i l'ordre que hi impera.
Aquí en el principi és el que està destinat a tenda, que jo crec que sempre... Bueno, en el principi estava destinat també a emmagatzemar l'argila, cosa que avui en dia ja no. I havíem de tenir a cobre i la teníem aquí, el que és ara la tenda. Això ara tot s'ha dedicat a tenda i el que és la part de darrere, que és el taller. I el taller sempre havia necessitat de ser gros, perquè en aquell temps que sobretot feien molta taula a mà, havien de menester molt de puesto per estendre les taules i puesto per aixugar-les i havia de ser llarg. I degut a això és tan llarg aquesta instal·lació.
I aquesta terrassa tan magnífica on som, on escoltem la font embrullant l'aigua... Aquest...
Aquí, on veus aquest jardí tan guapo, ma mare me contava que tot això era argila, que hi havia, venien els carros i mos duien l'argila aquí. Que quan va venir... Sempre li feia ganes perquè venia d'una casa antiga que hi havia un jardí i va dir, jo vull aquí un jardí. I va fer aquest jardí.
Un jardí magnífic.
Sí, sí.
Espectacular.
T'hem de dir que la gerreria, aquesta actual, que és la gerreria nova, se va fer a partir del segle XIX, la darrera dècada del segle XIX. Entre 1890 i 1900. Això data... Perquè nosaltres venim d'una altra gerreria que he dit, que era el Coll d'Espou, entre Marratxí i Santa Maria. Però aquesta és més recent. Deu tenir més de 100 i escaig d'anys, clar.
Sempre feim reformes, perquè una casa antiga sempre hi ha bons o bues. Però és així com és... El que, clar, les han hagut de fer aquest vidre, sí, reformes n'han fetes. I molta gent queda així espantat perquè tothom em diu, això és una tafona? Dic, no, no, no és una tafona perquè no té la peça com una tafona. No saben què és. Un trull no saben què és la gent. I nosaltres els explicam que és del fang, la terra que se trepitja.
Des del punt de vista del fang, quina relació tenen Marratxí i Santa Maria? Més enllà d'aquesta qüestió, també ens interessam pels productes actuals amb més sortida i també per la clientela de la casa.
Allà tenen una terra que és vermella, de color vermell, que és bona per fer olles i per olleria. I nosaltres ho teníem en el coll d'Espou, que tenia una altra calassa d'argila que anava bé per fer totxo i taula. sobretot això.
Però allà a Porto eren més olleries que hi havia abans. I nosaltres aquí era teules, feien moltes teules. I el jar. Necessitàvem un fang més diferent en el de Porto.
I el fang amb el qual es fa feina aquí a Ca Vostra, d'on procedeix?
De Villafranca, ara. Antes era d'aquí, de Santa Maria, però l'autopista mos ho va llevar. Per tant, ara mos ho duen de Villafranca.
Aquí hi ha hagut tres gerreries i tots els pobles de Mallorca tenien una gerreria, el Maco. Una taulera, una gerreria. Quasi tots. I a Inca encara hi havia bastant més, a la comarca d'Inca.
I una d'elles ho duen també un tios del meu predir, de mon pare, era del papà, que també el tenien a dins del poble. Antes hi havia a dins del poble, el que passa que després en sotens ho van llevar. I ara en queden altres.
Els productes de construcció ja no tant. Ara l'únic així un pot de construcció és el canal de test. El canal de test i els respiraderos que venen majoritàriament a magatzems, això és el que més, el més industrial. Però a part, fan, o se venen més crucials, després aplits...
Copes per ser agroturismes i ceràmica. Ceràmica
i esmaltat. Ara fem moltes peces de com saladeres. Si fan saladeres, bols, esmaltat, decorats, que això en els temps del papà quasi no ho fem. I ara ha estat una...
El producte que venem ara bastant és la canal. La canal de test de la teulada, tubo, que davalla l'aigua, i és el que se ven més.
El que fa la clientela, quin és el perfil de clients que teniu?
Estrangers, sobretot, alemans, són els que més els agrada, gràcies a Déu, el que feien altres, i mallorquins també. Però aquests dos són els que més venen. Sí, els alemanys, les grans.
Això aquí a la tenda, però a part venem a magatzem de construcció també. I a qualque tenda especialitzada en decoració i això, que també li fan encàrrecs de plits i fanals i coses d'aquestes.
Tres qüestions en una. Com valoren els germans Serra el distintiu emblemàtic? Com veuen el futur del petit comerç? I el relleu generacional dins de la mateixa família, com serà?
El segell emblemàtic per nosaltres no ha suposat cap canvi substancial. Vull dir, nosaltres seguim fent feina igual i no trobem cap canvi de moment.
Santa Maria només quedan dos negocis centenàries. No, sí, roba de llengües i nosaltres, no crec que hi hagi.
Que anàvem malament, ho veiem malament, molt malament, l'únic que puc dir.
Bueno, jo crec que la joventut d'avui en dia està molt acomodada, està molt pendent del mòbil i no està avesada a fer feines feixugues, o no vol fer feines feixugues. I si ja parteixes d'això, en negocis així artesanals com el nostre no faran aquesta joventut d'avui en dia, no ho sé, estan molt mal avasats.
Això és el problema nostre, que jo i en Miquel som fredins. Anna Maria té dues filles que no se dediquen a això, que se diuen altres coses. I en Toni, que és el més jove de nosaltres quatre, No, tenen dos fills petits i no crec que se vulguin dedicar en això.
I a més que ells no ho han viscut cap nosaltres. Nosaltres hi varen néixer aquí. I varen néixer a dins d'esfany, se pot dir. A vegades ho dic a la gent perquè els que veiem anàvem a jugar i veníem plen de fany. I això jo crec que ells ja no serà el mateix que nosaltres.
No ho han viscut.
No, exacte, de la mateixa manera. Mos queden 10 anys per acabar, no sabem en 10 anys què passarà ni que pot passar en tot el món. Per tant, no ho pensam. De moment, fem feina i aquí estem.
Això, mira,
el
teu germà va somrient.
No, no, m'ha fet gràcia, perquè és la veritat.
A vegades, ma mare, com que venia gent, mos posava dins un ufavi, perquè no hi havia parques en aquell temps. I jo me'n record que teníem un torner que era mut, que no m'hi tomeu, I a vegades li feia ràbia que jo hi anava perquè em ficava per dins el fang, tenia unes piques. Vull dir que han nascut en el fang, se pot dir. Mm. I això...
I de manera ben divertida.
Ben sí, sana, ben sana i ben divertida. El van passar molt bé. I venien tots els cosins i era una altra història abans.
Sí. Teníem... Aquesta evolució que dèiem, eh?
Sí, ha canviat molt.
A millor, a pitjor, Maria?
Bueno, antes era més guapo.
Per acabar, una reflexió, la que fa Anna Maria, que mereix tota l'atenció i l'aplaudiment més sincer.
Si ara ho poguéssim veure, mon pare i ma mare estarien molt orgullosos d'un altre, perquè han seguit el que ells volien, seguir la seva tradició.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb els postres en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que l'escalfada de la sala!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Amb quatre pinzellades bàsiques i ben coordinades i explicades, podem començar a conèixer la història de carnisseria Miquel Sastre. Com? A través del retrat que n'ha fet, qui si no, en Xavi Oliver.
Les carnisseries són espais on l'ofici es transmet de generació en generació, amb un coneixement que va més enllà del producte. Darrere cada taulell hi ha anys d'experiència de saber seleccionar, preparar i oferir la carn amb qualitat i respecte. Durant dècades, aquests establiments han estat un punt clau als mercats, connectant el món rural amb la ciutat i formant part de la vida quotidiana de moltes famílies. Són llocs on la confiança es construeix amb el temps i on cada client sap que trobarà no només el que cerca, sinó també el tracte proper de sempre. Al mercat de l'Olivar de Palma, aquesta tradició continua viva a la carnisseria Miquel Sastre. La història d'aquesta família remunta als anys 40, quan els padrins Miquel Sastre ja feien de carnissers a la plaça Major de Palma. Eren temps marcats per la postguerra, amb una societat que intentava refer-se enmig de dificultats econòmiques i escassetat. A Mallorca, com a molts altres llocs, els oficis tradicionals eren essencials per al dia a dia. La carn era un bé valuós que es distribuïa amb molta cura. En aquell context, Rafael Sastre Alemany, natural d'Andratx, també s'encarregava del sacrifici de l'únic bou que es matava a l'any al poble per repartir-ne la carn entre els habitants. Als anys 50, la segona generació va fer el pas cap al mercat de l'Olivar. En Rafael Sastre i Catalina Bonnin al capdavant d'una parada quan el mercat tot just començava a funcionar. Més endavant, als anys 70, Miquel Sastre va agafar el relleu amb només 21 anys. Combinava la feina a la parada amb la seva formació a l'escorxador de Palma. Avui és Carolina Sastre, quarta generació, qui gestiona el negoci amb el suport del seu fill, en Raül Garrido, que ja representa la cinquena generació de la família. Una història que continua viva darrere el taulell del mercat, on l'ofici i la tradició segueixen passant de mans en mans.
Carnisseria Miquel Sastre exemplifica el compromís d'una família amb un comerç. En aquest reportatge, que ressegueix la seva història, escoltarem el testimoni de tres generacions. la tercera, la quarta i la cinquena, representades, respectivament, per Miquel Sastre, Carolina Sastre i Raúl Garrido. En Miquel ens comença parlant de l'origen i de l'evolució del negoci.
Bueno, jo vaig néixer en el 51. Mi mare, en aquell entonces, ja pelava peus i butxos en el matadero, mon pare ja era matarife, i tot va començar de pelar peus i això, i ja venien, nosaltres ja venien de carnisseria, quan es plaça major, entens? I mon pare va comprar la carnisseria del mercat de l'Olivar en Juan Ronda, germà, els fills Ronda, ara es que van dur minimats d'aquí del vivero, però bueno, mon pare va comprar el que era el puesto en si, i mon mare també ja va venir aquí a fer feina, van deixar a fer pelar peus en el matadero i van venir aquí, van començar aquí.
Molt bé, i quin any va ser això, que van arribar aquí?
Mon pare va comprar carnisseria l'any 51, perquè se va inaugurar 50 aquí, el 51 se va inaugurar.
Exacte, però vosaltres ja havíeu començat a plaça Major?
Sí, nosaltres havíem començat el meu predins, allà no va ser ni mon pare ni mon mare, va ser el meu predins que estaven
a... I a quin any va ser això?
Pues almenys devia ser l'any 40, l'any 42.
I qui era Rafael Sastre Riutort?
Mon pare, però va començar... Ell feia feina en el matadero, també, Feia feina en el matadero i després, com ma mare també va deixar de pelar peus i butxos en el matadero i a partir d'aquí, pues, van comprar la carnisseria en Juan Ronda. En Joan Ronda era, a part de l'andalús, es dedicava a fer escorrar el nas del bol de toros de la plaça d'aquí a Palma. I, bueno, va vendre la carnisseria a mon pare i mon pare va agafar la carnisseria amb ma mare. Bueno, això com que jo en aquell moment no havia nascut, entonces te puc assegurar que se comprava un bou com si fos un satèl·lite i aquest bou pues, el tenien i els orbaixes el passejau per tot això. I el dia de matar-lo el mataven i el repartien en tot el poble. Molt familiar, primerament molt familiar, perquè tothom eren família, eren amics, saps què te vull dir? Venien aquí, guanyar el seu jornalet, però no hi havia mal rotllo, la gent era molt sana, cosa que ara no és. Era molta la gent era... Uns eren amics amb els altres, si podien fer un favor, el que sigui, una altra ho feia. Però ara no, ara aquí hi ha molt d'interessos, hi ha molt de truc i ja, tal. Hi ha gent que té puestos a dins del mercat que eren xarcuteries i carnisseries, ara han tornat com a baretos, allà on fan, reparteixen un poquit de jamón, tapita i boure i tot això. Però això per jo trobo que el mercat se desintegra. El mercado se desintegra perquè de cada vegada més hi ha gent que no guanya el que toca perquè hi ha molt de supermercados i tot això. Entonces s'han de carnisseries, aquí hi havia més de 30 carnisseries i ara me'n queden 12, d'haver 12, no en queden més, 12. I això pues, va en decadència.
I arriba el luxe d'escoltar tres generacions respecte al negoci, padrí, filla i net. Regals que proporciona la ràdio in situ, la ràdio en el lloc.
Què despatxes aquí, esta mare?
Sí, ma mare.
I tu t'agradaria agafar la carnisseria quan sigui gran?
Sí, pot ser.
Perquè tu quant tens?
De 9.
De 9 anys, i ja sí. Pot fer feina?
Sí, ara sí.
Ja fa.
I com ho fa?
Bé, ho fa bé. El que passa que li falta el toque mágico.
Què és això?
El toque mágico. Mira, jo ara vaig dir a sa mamà, a sa seva mamà, que comprar mitges vedelles, i ell li donaria... acabaria de prendre ses carnisseria, perquè tu no pots desmuntar un cotxe si no saps quines peces són. Tu ara intentes desmuntar un cotxe. Un animal té ses seues peces sempre en el mateix costat. I si tu practiques... Arribes un moment que saps Pues el tornillo ja sona de gent.
Les coses, quan va deixar l'estudi, li vaig dir que no se ficàs en una tenda de roba, un supermercado, una tenda de que no té un ofici. Però realment, després, si per lo que sigui el mercat no duràs, se pot anar a un hotel, a desfalcar, se pot anar a un restaurant. I és un ofici que, si tu saps, perquè no n'hi ha, se paga molt bé. Però has de tenir experiència.
Na Carolina i son pare, en Miquel, expliquen els productes amb més sortida de la carnisseria i també valoren el perfil de la clientela.
Això és un local petitot de més o menys 6 metres i, bueno, nosaltres tocam més a porcella mallorquina, a xató mallorquí i ses vedelles de gra d'aquí de Mallorca, d'on Joan Pocoví.
Teniu les sobrassades aquí penjades?
Les sobrassades són de porquets, també d'en Joan Pocoví, que es requirien aquí. Les fan grosses per fer la sobrassada i es petit per ser la parcella negra mallorquina.
I la parada que heu fet, com a 5-6 metres per 3?
La parada total fa 8 metres. El que passa que tenim dues columnes mortes i no podem aprofitar, però bueno, fem feina per nosaltres ja fa molt d'anys i la gent és com a família i està molt contenta.
Normalment tota la sobrassada que ens duen, ens duen Joan Pocoví també, però també compram, a vegades compram ara mateix aquí, tot el seïm aquest, seïm té una garantia, el seïm aquest ve de Porreres. Mm-hmm. Aquest seïm torna el meu fill Miguel, que té la canisseria a la cabana, Miquel Sastre, també, ara mateix, tot aquest seïm d'aquí, jo ara el duré en el meu fill, Calle Cabana, que està ell. I, en fi, nosaltres intentant de tenir sempre productes bons.
Més que clients, ja t'ho dic, són amics. O sigui, me fan els pedidos per WhatsApp i són amigues, me fan regalitos, jo li faig a elles. I són més amigues i amics que no clients. O sigui, és gent que ha vengut tota la vida i la gent que ve nova, pues se queda perquè el tracte li agrada molt.
Aquesta gent comprava una xarcuteria. Pues tant un com l'altre d'allà mateix, m'han saludat perquè tenim saludació.
Mm-hmm. I vos coneixeu per nom?
Bueno, jo suposo que sí. Ara, per exemple, aquest home, potser passen mesos i no el veig, però són fiels, no m'entén?
I coneixeu qualque cas d'una família que és net... Bé, és una persona que tingui fills, que tingui nets, que tots t'hagin passat sempre venguin aquí?
Sí, la veritat és que... Passa que nosaltres no m'ho donem compte i la vida passa, però el problema de la vida és que a vegades ja no m'ho donem compte de la gent que se'n va. Perquè, clar, tu veus que hi ha gent que ve i tal, però normalment... Normalment, la pena, quan comences a veure gent que venien els fills, venien els pares, venien... I ara, pues, les famílies se van reduint i això ja és.
A propòsit del valor del segell emblemàtic, en Miquel hi afegeix una altra reflexió.
Sempre se sent orgull quan tu, una persona, té un premi, això. Però el mercat ha tingut temporades molt dolentes perquè hi va haver un temps que si tu triomfaves, els veïnats que no podien, o volien, però no podien triomfar, pel que sigui, pues a vegades t'acusaven. Tota la vida hi ha hagut molta enveja. I quan tu pots anar un poquet per davant i tal, a lo millor ells, a través de dones...
Sí.
Que n'hi sé amb una dona a dins d'Hacienda. Que n'hi sé, que ara ja està retirat. I aquesta... Segons el meu germà, va dir aquest fulano de tal, que té la dona dins l'agenda, crec que mos ha acusat. I el van engafar a l'agenda, ell, i llavors el van engafar.
Ah, bé. Merders, berenars.
Sí, però aquí hi ha hagut sempre molta gent...
Molta d'enveja.
En aquest cas, el net, en Raül, i el padrí, en Miquel, destaquen els punts forts, les fortaleses del petit comerç.
La cercania amb el client i la confiança que tens tu, doncs, que que pots confiar que aquest tros de vedell o el que sigui és de bona qualitat i sepa d'on vengui.
I te puguin fer la xerradeta també.
Sí, tot, tant a tu com als clients.
Tu pots anar a qualsevol supermercat a comprar i trobaràs pollo teat o tiqui-tiqui, tot el que vulguis, però aquesta cosa que, per exemple, ara fa la meva filla, que és, ¿tú qué quieres? ¿Un pollo para hacer al horno? Vale, ¿quieres hacer un poco de los traseros? Los quiero para hacer arroz bruto o tal. Si tu tens un poc de consciència, el que fas és que la mateixa tallada, el mateix tros, és més rentable perquè li pots treure més la substància. Si ara tu ja fas un corte de pollo, li pelles quatre cots, tens els quatre trossos perquè tenen més volumen, però si tu has de fer un fondo de paella o un arròs brut o el que sigui, tot té un consonància, és igual que a la costella de porc. No sé si puc dir aquest nom, però, i no estic a favor en contra d'aquest supermercado, però els supermercados l'únic que tenen són dependents o dependentes i ja els ho duen tot teat de matadero. Molt bé, però ara, per exemple, compres costillas de cerdo i t'ho enxufen trossos així, llavors la costelleta damunt, el palo damunt, però tot lo baix hi ha un tant així de panxeta aferrada a la costella. Això, si tu ho poses, la costella no torna fluixa perquè la duresa de la panxeta fa que la costelleta no pugui arribar en el seu bull perquè se pugui cuinar, perquè la panxeta no la deixa. Dic que, però tot això són esquemes de negoci. A bon. En Bernat Roig, té matadero, sala de despiece, i la panxeta, com que no fan sobrassada, pues han de vendre. Han de vendre el porc. Jo estava a dalt, estava de vora un tal Rafael Salamanca. M'entenen? I, bueno, el sistema és que se tiene que ser l'art de viure tu. Perquè jo, per exemple, comprava ja partides d'això que jo comprava 100, no 10 ni 2, 100. I venia 100 xots i tal, i venia, jo tenia lletrer comprando dos piernas, te regalo una, comprando dos paletillas, te regalo una, compras un quilo de chuletas de cordero, te regalo uno, però per què? Perquè me despenjava un telèfon i quan hi havia sobrants de gènere, me telefonava, perquè jo era contati, de lo que xerràvem, contati, segur, no mitges tintes, segur. I ells sabien que a lo millor ells, en els pagesos, els podien fer una liquidez de lo que compraven, ells se recuperaven perquè no perdien dos bes i el pagès a lo millor perdia un pot de dos bes. Però jo aquest dos bes no els me quedava, això s'anava al poble, al poble.
Clar, no, tot queda en família, és intentar que el cercle sempre torni allà mateix. Això era un pot la teva idea com a carnisser, empresari.
Me venia gent de Sant Roca, de la Vila, de Can Pastilla, de per tot me venia gent. Per què? Perquè compraves dues coixetes d'això a baix preu, perquè clar, si tu poses molt de preu i llavors d'allades, no. Però si tens un preu competitiu a dins la i tu de cada dues coixetes que te compren, tu en ratllades una, el millor preu per elles encara. Però això te fa molta gent, perquè està el boca.
Clar, molt complicat, hi ha molta de competència, tenim de dalt en Mercadona, i és molt complicat competir els preus i tot.
Les qualitats no són iguals, però. Les qualitats no són iguals, eh?
El futur del negoci sembla garantit amb en Raül, que ja és la cinquena generació. Però globalment parlant, el relleu al capdavant dels establiments comercials pareix matèria complicada.
No sé, què dic-te's. Aquesta generació, no, jo no li veig una direcció, m'entén? Perquè jo és que també passa una cosa. Jo de nin, de molt nin, que tenc fotos, i ja me feien de fer por i me deixaven fer coses. Però ara és que, com que tot ho duen ja trossejat, xuleteros, jamons i tal, però antes no era així.
Hi hauria d'aprendre a conèixer bé una vedella, un porc...
Això.
No ho fem a tants,
eh? que neixer és una artesania, perquè el guinevet, quan tu ja fas el guinevet, sigui un corter de bou, sigui el que sigui, has de procurar anar a la foto que tens aquí, a la mente. Tu ja fas el guinevet, i el guinevet ja va allà on tu trobes que és el seu punt. Però i això, hi ha molta gent que... Que te vull dir que hi ha gent que com que és l'actitud, per molt que vulguis, tu ara vas a cercar guinevet i el col·loques quatre dits per baix de lo que ha de ser i te trobes en les peces d'amistat i les xapes per mig. Això és un valor no añadido, desañadido.
Perquè... Tot se pot aprendre.
Sí, però hi ha d'haver aquesta voluntat que avui per avui no és.
Vaig fer feina 20 anys en un altre puesto i ara mateix duc 20 anys aquí, però bueno, duc des dels 15 anys també fent de carnisseria i fins que acabi, i ara pues, el meu fill continuarà la generació.
És que, bueno, xerrava amb ton pare, que jo altres, fem moltes entrevistes a molt d'emblemàtics, comerços emblemàtics, i la gran majoria mos diu que no té relleu familiar perquè si no s'hi vol dedicar, per tant, una sort.
És que el que ve darrere nostre, jo som la darrera, perquè la gent jove no vol ser carnisser. O mames de petit, perquè ell quan va començar no li agradava molt. Entonces és vera que ara ja deu un anyet i mig i li va agradant i ja coneixes la gent, ja sap tear, i claro, tu li dius a un jove que se fiqui de carnisser, te diu que no vol.
El meu fill té la carnisseria Calle Cabana, la Calle Cabana davant del Liceu, ven moltíssim. El meu fill té un reto, que el que més vol és vendre aquesta qualitat, no? Qualitat. No vol xotar, vol xotar petit, sempre molt igual, però bueno, els se mengen.
Per acabar, toca escoltar les anècdotes que sobre el negoci ens conta en Miquel.
Jo vaig néixer en el Matadero. M'entén, ma mare pelava peus i jo em fotien a dins un meriquenota i me tiraven un racó. Això és així. Quan vaig començar a caminar, ma mare pelava peus i jo estava a 50 metres de la nave dels xocs, de l'escorxador de Palma. I m'havien donat un bocinet de can, petitona, d'esfloc, d'aixot, i jo m'anava a un matarife que hi havia, que no havia enviat el Salamanca, que va ser banderiller. I si ja, que el som. Biel, tita, ja no, tita. Un bocinet i el duia a mon mare. Mon mare tenia un ferro, i com un pinxo, i m'enxufava la can. Allà, per tant, no hi botana, no, era tot caliu. I me tornava allò a passar un gustet. Però estic parlant de... Jo tenia 2 anys en aquell entonces, m'entens? I això era Maria Senoguera, que era la meva cunyada, i tal. I això era un que no creixeria. Pues el meu nebot tenia un problema d'esquizofrènia. I se n'ha dotat aquesta, que un dia va agafar un guinevet d'amistat, sí, una espasa, i hi havia la meva cunyada, el meu germà i tal, i qual, i va dir, Xisco, com vas? I és que s'havia anat ell a cercar canvi un divendres, quan els pensionistes cobrauen la bany, van aquí de dins del mercat, se'n va anar amb un guinevet de 1.000 metres, hi havia 40 persones esperant per cobrar la pensió. I ell entra en el guinevet i una senyora que va veure que duia un guinevet en sa mà diu un cuchillo! I els pensionistes van córrer com a raios tots. Tothom va desaparèixer. I el meu germà que ja va morir, i jo vam veure en Xisco, que corria cap allà, en el guinevet, en el tordó darrere, Xisco! I en Xisco no feia cap. El van trobar per aquell i van arribar a la vez. Feia un valencià director del bany, en la cadira com li deien aquell domador de l'Àngel Cristo, del Cristo. Així, com sóc jo.
Com en el circ.
I ell està en sol guinevet allà. Xisco de mar guinevet. Però Xisco és el guinevet en sa mà.
Però no volia fer mal a ningú, Xisco.
En Cisco no volia fer mal, però com que resulta que havia anat a cercar canvi i li van dir, ara te donen canvi, però te secoa. I ell,
ah, no li va anar bé.
No li va anar bé. I com que tenia esquizofrènia, no s'havia pres les pastilles, no s'havia pres les pastilles, va venir aquí en Sol Guinevet i cap allà.
Bé, no va passar res.
No, passar no va passar res, però...
És justo.
Justo, però el director va dir, a veure, cridaré la policia, perquè tal, diu... El meu germà li va dir, aquest el lot, que jo tenia 27 o 8 anys, està administrant material perquè no està bé.
Clar.
Té esquizofrènia, no entens? I això li diu, no pot denunciar, però no faran res.
IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
És l'hora del comiat, l'hora de dir-vos adéu o fins la setmana que ve. Gràcies, en tot cas, per acompanyar-nos en aquesta ocasió a través dels reportatges de Gerreria Serra, de Santa Maria i de Carnisseria Miquel Sastre, de Palma. A ells, gràcies per haver-nos obert les portes i per haver-nos atès amb la millor amabilitat. I gràcies una vegada més a tot l'equip de professionals que fa possible setmanalment emblemàtics, sobretot a la tasca d'en Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, i que a dir de la feina a les vies del so d'en Toni Cardell i d'en Lluís Fortesa. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Carnissera 133 de Vic Babo. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.